a Planeta Prat. Planeta Prat.
Vinga, arriba al cinema, 24 fotogrames de la mà del Francesc Cànovas. Què tal, Francesc? Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia a tots i totes. Aquí estem un dimecres més per parlar de pel·lis i recomanar que aneu al cinema.
Això sempre. Què tenim avui? Què recomanarem?
Mira, parlarem de El Diablo Viste de Prada 2, que no sé si la fan a la Capri, que cap de setmana pot ser, però és la segona
setmana. El cap de setmana passat,
no?
Sí.
O jo
vaig a mirar-ho. A veure,
sembla que repeteix
cartellera. Sí, sí, repeteix, exactament, a les 5 de la tarda.
Vale. Després, Todo lo que fuimos, Los Justos, la pel·li espanyola de la setmana. La Reco és la guanyadora del Barcelona Film Festival, que ja vaig dir que parlaríem d'ella, sí, aquesta setmana, aprofitant que s'estrenava. I el clàssic és un clàssic espectacular que es diu Dies de vino i roses, de Blake Edwards.
Molt bé, doncs comencem per El Diablo Viste de Prada 2.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé.
¿Qué?
Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh, vale.
¿Quién regala ropa de Chanel?
Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
Voy a petarlo en este trabajo.
Podrías escribir un libro.
La verdadera Miranda Priestly al desnudo.
Que los puentes que quemo iluminen mi camino.
Un momento. Espero que no vayas vestida así a la cena. Es todo.
Fendi, imprescindible. Pantalones de Brunello Cucinelli. Estos me chiflan. Y claramente necesitas un conjunto de dos piezas bordado de totem. Pero no el terracota porque eres muy pálida.
Blanda.
Ay, Dios, no me transmitas todo lo que sientes, por favor.
Bé, és la segona part de l'exitosa pel·lícula de fa uns anys, que, bueno, va ser un pelotazo i narrava la història, sí, d'una becària que entrava com a assistenta o secretària d'una magnat de la moda, una gurú de la moda, una periodista de la moda d'una revista importantíssim que no recordo si era Vogue, una d'aquestes, que parlava del món aquest, la directora de la revista, era Meryl Streep, una tia d'aquestes agressives, sin agenda, que tot és la feina, sense vida personal, estúpida ella, i la ingènua secretària, que era la Anne Hathaway. Doncs aquí es retroben, també una tercera, que és la que m'agrada a mi, que és l'Emily Blunt, però la pel·lícula està basada en les disputes entre la jefa i la secretària o la becària, no? Aquí tornem a tenir aquests personatges de nou. La que era la becària secretària ja té un càrrec important i en principi és com una competició de les dues dintre del món de la moda, encara que aquesta antiga becària, que la Anne Hathaway, ha de treure d'un enrenou o d'un problema a la Meryl Streep. La pel·lícula, bueno, no, que no es basa en la nostàlgia de la primera, sinó que és una, segons les crítiques, una afilada sàtira del món de la moda, un món que a mi m'agafa molt lluny i que em fa molta mandra, sí. Ja t'ho dic ara, Issa.
No, no fa pinta que la vegis, no, aquesta?
No, sí. Sí, la primera la vas veure, allò que la veus per la tele i a trossos. No,
la fan a la tele, sí.
És que justament ahir estava veient la desfilada del Met, aquesta famosa desfilada del Met.
Sí, la gala, sí.
La gala del Met, del Metropolitan Art Museum de New York. I és que, ja et dic, o sigui, jo no acabo d'entendre, o sigui, aquest món i aquesta ostentació i aquest glamour, no sé, m'agafa lluny.
Et fa mandra.
Mandra, frívol... I la pel·li, doncs, si veus el tràiler, és una miqueta sí. De tot això, no? De com posar un pedestal a aquesta penya i a aquest món, no? Per tant, mandra sí, absoluta. Sí. Puc entendre que hi hagi gent que li agradi la moda, li agradi tot aquest món i se senti atreta per la pel·lícula, doncs aquí tindrà una nova ració d'aquesta... Bueno, aquest duel entre Meryl Streep i Anne Hathaway, que entenc que els hauran pagat molta pasta per fer la segona part, i que el que més destaca la crítica és aquesta química entre les dues que ja assistia a la primera part, no? Per tant, planteja això, una Miranda, que és la prota a punt de jubilar-se, i una Emily que potser la pot substituir, no? I també parla d'aquest món en el que el paper, diguéssim, revistes de paper cada vegada va a la baixa, i el que més es porta sí. És el digital i les revistes digital i el que es vegi dintre d'una tableta, no? Llavors la Emily, que és la jove, ve a ser aquest futur, i la Miranda, doncs, és aquesta revista, doncs, més antiga, això, dels anys 90-2000, no? De paper, no? Aquelles revistes grans de moda que són rectangulars i pesen un colló, doncs,
són enormes,
no? Per això t'ho dic. Doncs no, i ara, doncs, el més es porta és això, és aquesta lluita contra el paper i crear bones edicions digitals de la revista, no? Tot això parla El Diablo Viste de Prada 2, vale?
Molt bé.
Anem a la següent, que sí que m'interessa i té molt bona pinta i és una pel·lícula per reflexionar, que es diu Todo lo que fuimos.
No sabes nada sobre nosotros. Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte quién es mi hijo.
Te quitan las tierras, la salud, el dinero, y tu familia queda dispersa por todo el mundo. Nos echaron porque somos unos cobardes.
El abuelo dice que teníamos una casa enorme en Jaffa llena de árboles. ¿Por qué no vivimos allí?
Ahora hay otra gente viviendo allí.
Los hijos de puta.
Nur, si repites todo lo que dice el abuelo, tarde o temprano tendrás problemas.
No deberíamos habernos ido.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos!
¡Ya basta! ¡Dejadnos en paz! ¡Nosotros no hemos hecho nada!
Su generación cambiará la historia.
Su hijo es candidato para donar órganos.
¿Sabes quién le disparó en la cabeza?
Salim, relájate.
Lo siento.
¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
¿Pero qué haré si un niño israelí recibe el corazón de mi hijo y acaba sirviendo en el ejército?
Nadie se imaginaba que algo así pudiera ocurrir. Estoy aquí para contarte cómo empezó.
Bé, pel·lícula Todo lo que fuimos, que narra tres generacions de palestins, com narren, com mica en mica van perdent la seva, no diria identitat, però sí on vivien, el seu territori, la seva casa, com són expulsats pels colons jueus, mica en mica. I parla d'això, són 70 anys de tres generacions, explicat a la pel·lícula que va ser nominada a l'Oscar com finalista a l'Oscar de no, idioma no anglès, vale? Produïda pel Bardem i pel Ruffalo, dos actors molt combatius que produeixen, sí, aquesta pel·lícula, i que parla d'aquest drama i aquest conflicte àrab-israeli, que ja podríem dir més que àrab, sinó palestí, quasi, no? Perquè sí, són àrabs, però el conflicte el pateixen els palestins envers el sinuisme d'Israel. I llavors tot comença, pues, això, una protesta a Cisjordània, un adolescent palestí, i bueno, és la història que hem vist mil vegades a la televisió, o amb informatius o documentals, no? O notícies, sí, no? Actualment l'estem vivint. Actualment penso que aquesta franja de Gaza ja no existeix, directament se l'han carregat, ja no hi ha res allò, són tot runes i viuen en tendes de campanya o amb xaboles que ells mateixos han fet. I aleshores, doncs, aquesta pel·lícula reflexivament fa un repàs d'aquests 70 anys enrere de com va començar tot això i per què va començar tot això i què ha anat passant pelotinament aquestes tres generacions de família palestina, no? Té pinta de ser interessant. És veritat que el punt de vista és palestí, o sigui que no som vinguin a caçar aquí potser gent que digui és que pren partit, bueno, pren partit, tota pel·lícula pren partit només posant la càmera i el punt de vista de la càmera. I aquí és clar que el director Cheri Endavis doncs planteja fer una radiografia d'aquesta ocupació paulatina, crua, irracional, brutal, que ha patit el poble palestí per part de l'exèrcit i dels colons que no respecten res, jueus, no? Doncs això, si ho voleu veure, és Todo lo que fuimos, ¿vale?
Té bona pinta.
Té molt bona pinta i, bueno, per aprendre una miqueta de lo que està passant, que a vegades se'ns oblida, perquè ja ara tothom parla, sí, d'Hormuz i parla d'Iran i no recordem com està Gaza, no?
I com per humanitzar-ho també, perquè al final sí que parlem molt d'allà, però no parlem d'aquestes petites històries, del que ha significat en una família, no? I per tant, això
si
també
veieu
pot
el tràiler, moltes vegades hi ha dos o tres persones que diuen no devimos irnos d'aquí, no? O sigui que
sí,
va haver un moment que han dit me'n vaig perquè si no em quedo serà pitjor. Bueno, tot això parla Todo lo que fuimos. I ara anem molt a la posta espanyola de la setmana, que també té molt bona pinta i molt bona crítica, que es diu Los Justos.
Los 9 miembros del jurado popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar.
Culpable.
Claro que culpable.
Culpable el tirón.
Culpable.
Culpable, también culpable.
Uy.
¿Qué pasó?
Se ha ido la luz.
¿En qué lado quieres vivir?
¿Qué es esto?
Ulla nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto.
Creo que esto es lo que es. Un soborno en toda regla.
No voy a coger ese dinero.
Muy seguro, estás tú.
A ver, es 1 millón, no una patada en los huevos.
¿No le da miedo ir a la cárcel?
¿Pero cárcel de qué? ¿Con la edad que yo tengo?
Esta gente sabe quiénes somos, conocen a nuestras familias.
¿Pero qué dices? ¿Que van a ir a por nosotros o qué?
Aquí estamos para intentar meter a un ladrón en la cárcel, no para convertirnos en uno de ellos.
¿A ti qué te pasa? ¿Que te crees mejor que yo?
Mira, al entrar me pareciste tonta, así te lo digo.
A mí me lo pides de usted y por favor.
Hay que pensar las cosas como...
¿No os dais cuenta que están consiguiendo lo que quieren?
Jugar con nosotros, que nos empecemos a tirar mierda.
Yo vine sabiendo que mi vida era una mierda. A lo mejor alguno se dio cuenta acá.
Es que si yo hago esto, no sé cómo podría mirar a mis hijos a la cara.
Y si no puedo volver a dormir.
¿Eso es lo justo? Pues para mí no.
Porque yo sé perfectamente que esto no está bien.
Planteja un tema potent, eh?
Sí, m'encanta. És que m'encantaria que em citessin per ser jurat. O sigui, és una cosa que cada pel·li que veig...
Per canviar el veredicte.
Bueno, aquí ja veuríem què fem, saps?
Escolta'm, és que no estem parlant ni de 1.000 euros ni de 100.000 euros, estem parlant d'un milió d'euros.
Jo crec que per 1 milió ens venem quasi tothom, eh? Però bueno.
Uf. Bé, la pel·lícula planteja això, o sigui, pel·lícula molt original de plantejament, o sigui, un guió... Sí. Molt ben buscat, que parla d'un jurat popular de 9 persones molt diverses que estan aïllades amb aquest dictamen del veredicte que tothom diu que és culpable, a més estan jutjant a un per corrupció, un corrupte, i els arriba aquesta oferta de que, escolta'm, si unànimament li dieu que és innocent, cadascú rebreu 1 milió d'euros a la vostra compte o no sé com serà. I a partir d'aquí, doncs, ja tenim el dilema. Dilema moral, ètic, entre els personatges, cadascú les seves necessitats, els seus pensaments, no?
Clar.
I trobem a la Carmen Machi, el Víctor Sanz, la Pilar Castro... I bé, pel·lícula enginyosa, pel·lícula moral, ètica, divertida, mordaç, que parla de tot això, de què faria, què faríem en aquest cas, no? Si tens la sort o desgràcia d'anar a un jurat popular i tens aquesta oferta sobre la taula, no? Bueno, és complicat, complicat perquè són molts calés. Són molts calés. I bé, de tot això parla la pel·lícula en clau de comèdia, però clau de comèdia irònica i, com deia abans, allò de ficar el dit a la llaga, no? I sobretot, pel que et dic abans, estan jutjant a un corrupte. O sigui, potser estàs jutjant a un tio que és un assassí que ha matat a nens, pues bueno, però no, aquest tio la presó...
Home, aquí no, i aquí no, clar.
Però estàs jutjant a un tio que al final acaba, ha tret cèntims i és un corrupte i ha robat a l'Estat o ha robat al Guisí, a Hisenda, ¿vale? Hisenda somos todos. I pues mira, te doy 1.000.000 d'euros i així te salves la vida i Hisenda prendre pel cul tota la teva vida. No ho sé, per això dic que és interessant el plantejament,
és
interessant. I té molt bona pinta.
Los justos. Les...
Los justos, això mateix. És just o no és just coger el dinero, Isa?
Ja veurem.
Anem a la següent,
per pensar-ho.
Anem a la següent, que és la guanyadora del festival de Barcelona Film Festival, que va acabar la setmana passada, que es diu La isla de Amrum.
Que esta maldita guerra de Hitler se acabe.
¿Padre volverá ahora a casa?
¿Por qué lo preguntas?
Porque la guerra se acaba.
¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse?
¿Cómo está tu madre?
Desde que falleció el Führer no come.
Si te cuento algo, ¿guardarás el secreto?
Abuelo, no.
Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante 2 miembros de las juventudes hitlerianas. Ellos sí hubieran podido hacer algo. Pregúntales por qué no quisieron.
No te creo. Mis padres nunca harían algo así.
¡Fuera de aquí!
Bé, aquesta pel·lícula dirigida pel director alemany d'origen turc, que és Fatih Akin, que recordem per una pel·lícula brutal que es deia Contra la paret, i també una altra de fa uns anys que es deia El monstre de Sant Paoli, que la podeu trobar a Filmin, que també és brutal, canvia de registre i ens fa una pel·lícula super reflexiva, super pausada, contemplativa, però amb una bellesa espectacular i punyent, on, tan punyent com les anteriors, que eren més viscerals, no? I parla de la illa aquesta d'Amrum, que és una illa frísia que està al mar del Mar del Nord, molt a prop de Dinamarca, però que pertany a Alemanya. I allà estan refugiats una família de nazis, el pare està a la guerra, és oficial, llavors està la mare amb la seva germana i el nen petit. El nen petit, que és el prota de la pel·lícula, que es diu Jasper Willerbach, l'actor de 12 anys, que ho borda, fa un paperàs espectacular, és el punt de vista de la pel·lícula. Tota la pel·lícula està narrada sota els ulls i la mirada d'aquest nen, no? I aquest nen, que és una estranya aquella illa, perquè aquella illa està refugiant-se, aquella illa, encara que la seva família sí que va tindre abans els ancestres que vivien allà, ell tota la vida l'ha fet a Hamburg, i ara està passant allà un estiu i uns anys allà mentre la guerra està durant, no? Perquè el pare està al combat i ja està amb la mare allà, no? Que la mare és supernazi, superadmiradora de Hitler, i en canvi a la illa trobem que hi ha detractors de la guerra i detractors de Hitler, la gran majoria, perquè s'estan tranquils allà a la illa vivint de la pesca i de les foques i del conreu, i els importa 3 pepinos als nazis i la guerra que s'està duent a Europa, al continent. I el nen va veient aquesta confrontació entre la seva família, sobretot la seva mare, i gent que l'envolta a ell, com els nanos de l'escola que són d'allà de la illa, aquesta dona que té, és una grangera, que és l'actriu de Jan Kruger, i en tot això la guerra acaba. La primera comença a dies abans de que la guerra acabés, que va acabar la primavera del 45, al mes de maig, o crec que Hitler va suïcidar cap a finals del mes d'abril del 45, doncs poc després la guerra acaba, Alemanya va firmar l'armistici i arriba la notícia a la illa de que la guerra ha acabat. I llavors veiem com canvien les tornes. Aquesta família, que era com privilegiada, que tenia certs privilegis a la illa, tenia uns vales per menjar i era ben mirada, o tenien ben mirada perquè tenien por a les represàlies, ara, una vegada que la guerra s'ha acabat i Hitler ha mort, doncs són un mes, inclús pitjor que un mes, o sigui, han perdut tot el que tenien de privilegis, no? En això, la mare, des de que ha mort Hitler, no menja ni res, no? Està com malalta. Només li ve de gust una torrada amb mel i mantega. I el nen, tota la pel·lícula, es passarà buscant, com si fos un conte, una faula, pa blanc, aconsegueix farina per un pa blanc, després té de trobar sucre, que no tenen sucre, té de trobar mel, perquè no té mel, per fer-li aquest regal a la mare, a veure si recupera, no? Tot aquest emmarcat amb uns paisatges de la illa que són meravellosos i contemplatius, com deia abans, però que contrasten molt bé amb el drama i amb el conflicte que té el nen, no? Que el nen es veu enmig de tierra de nadie, que vol ajudar la mare, s'adona que la guerra ha estat un error, o sigui, va els seus ulls van buscant la realitat i la van trobant, no? Amb aquest començar d'adolescència. I és una pel·lícula meravellosa, com deia abans, reposada però molt punyent, i que parla i reflecteix molt bé tot aquest món interior d'aquest nen en aquest moment precís que la guerra mundial ha acabat i que el nazisme ha perdut la guerra, no? Per tant, la recomano, va guanyar el Festival de Barcelona Film Festival, i si llegeu les crítiques, totes les crítiques són bones, i per tant, pel·lícula per veure pantalla gran, per gaudir dels paisatges de la illa i gaudir-la a una bona sala de cine.
La Isla de Amrum, quina nota li poses?
Li poso un 8.5, li poso.
Déu-n'hi-do. Tenim 3 minutets. Vols que fem Dies de Vino y Rosas o la guardem?
Sí, la fem. Sí. Dóna't 3 minutets.
A mi mujer.
El abstemio yo. El amigo de los lecheros. Ahora que me has encontrado, ¿qué deseas?
Llevarte a casa conmigo.
Pel·lícula de l'any 62 del gran Blake Edwards, que recordem que era un director que va despuntar per comèdies com La Pantera Rosa, El Guateque, El Senyor con Diamantes, però aquí fa un drama brutal, un drama sobre l'alcoholisme espectacular, amb un matrimoni d'alcohòlics que són el Jack Lemmon i Lee Remick, i veiem la lluita per aquesta parella d'intentar deixar l'alcohol de banda, no? Bé, hi ha seqüències duríssimes, els actors estan els dos brutalíssims, pel·lícula molt intensa, molt desgarradora, amb una fotografia en blanc i negre espectacular i en uns moments també brutalíssims, amb música de Henry Mancini, va fer la banda sonora de la pel·lícula, i si no l'heu vista la recupereu, perquè és una pel·lícula per mi la millor que s'ha fet sobre alcoholisme, aquesta i una altra de Billy Wilder que es deia Dia sin huella, també meravellosa, però aquesta tenim aquesta química de dos borratxos que són matrimoni i com volen sortir d'això i com van a fer un tractament a la casa, a la granja del pare d'ella, i hi ha moments desgarradors, com hi ha un moment molt famós de la pel·lícula on el Jack Lemmon ha amagat una ampolla de whisky als testos de planta d'un invernadero, ¿vale? I estava bevent amb la seva dona, que estava borratxo perdut, se li acaba la beguda i diu: no, tranquil·la, que jo sé, tengo escondida otra botella en un tiesto, i va a l'invernadero que està plovent a bots i barrals i fa la conta aquella que té comptat les files i tal, perquè és enorme, sí, a l'invernadero, sí, sí, i no troba la, comença a trencar testos perquè no troba a on ha deixat la maleïda ampolla que tenia amagada a la terra del testo, no? Llavors acaba amb tot allò pel terra, tots els testos trencats, i finalment la troba jo. I el moment on Jack Lemmon s'amorra aquesta ampolla és brutal, sublim, o sigui, aquesta realment sembla que sigui un alcohòlic bevent el manà, que és l'alcohol, quan finalment troba l'ampolla enmig dels testos que ha trencat.
Doncs recordem que es diu Dies de Vino y Rosas, de 1962. Francesc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bye, bye.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santeufemia Burela.